Ens acompanya la degana d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i també professora de Teoria Econòmica, Elisenda Paluzie. Aquest dijous ha protagonitzat conjuntament amb Marta Espasa la conferència Costos i beneficis de la independència de Catalunya. Bona tarda, Elisenda, i benvinguda a Cugat.cat.
Bona tarda.
Un dels punts claus per a molts dels indecisos és la viabilitat econòmica de la Catalunya-Estat. Serà un país benestant, la Catalunya independent?
Sí, òbviament que serà un país benestant. Ja és relativament benestant ara i amb la independència doncs, disposarà tots els seus recursos, podrà fer polítiques pròpies que l'afavoreixin i, per tant, el seu benestar augmentarà. Fins a quin punt? Això ja dependrà de fer les bones tries i fer les bones polítiques. Ja dependrà dels polítics que escollim i de les decisions que es prenguin. Però, a priori, és un país, diguem-ne, que té totes les condicions per tenir un bon desenvolupament econòmic.
Parles de condicions, quins són els beneficis que té Catalunya per afrontar aquest repte?
És un territori que té una renda mitjana relativament elevada en termes europeus, té una indústria bastant important encara, malgrat la crisi que ha patit i la certa desindustrialització que hi ha hagut, segueix tenint més d'un 20% del seu PIB dedicat a la indústria, això és una miqueta més que la mitjana de la Unió Europea, i amb la independència doncs, els impostos que genera aquesta activitat econòmica en aquest territori doncs, en podrà disposar plenament, els podrà destinar a polítiques de benestar i també a polítiques que millorin l'eficiència econòmica i de suport a l'economia productiva i a la indústria del país.
Quins costos podria tenir aquesta independència? Perquè diuen que sortiria Catalunya de l'euro, que sí. Sortiria també de la Unió Europea.
Els costos van molt lligats a les amenaces, a boicots i a vetos. Són amenaces que jo considero que no són creïbles perquè no són de l'interès de ningú i la Unió Europea es considera o ha funcionat sempre molt a partir del pragmatisme i dels interessos econòmics. La interrelació econòmica entre Catalunya i la resta d'Europa és tan gran que és de l'interès mutu que el comerç segueixi sent exactament igual que ara sense cap mena de trava. Per tant, jo penso que Catalunya seguirà estant, si ella així ho desitja, a la Unió Europea. En qualsevol cas, pot no estar a la Unió Europea i disposar d'acords de lliure comerç amb la Unió Europea, com tenen Noruega, com té Suïssa, com tenen altres estats, i pel que fa a l'euro, és una decisió que l'adopta autònomament l'estat independent. L'estat català independent pot decidir que adopta l'euro com a moneda, ho pot fer unilateralment sense cap mena d'acord amb la Unió Europea. Per tant, no és una qüestió que estigui en discussió. Si Catalunya i el govern català independent vol seguir tenint l'euro, el seguirà tenint.
Clar, és que també diuen que s'haurien de pagar nous ministeris com pot ser el de Defensa i que això podria ser una mica negatiu.
Bueno, els nous costos d'assumir els ministeris i les competències que ara estan en mans de l'Estat ja han estat calculats. De fet, la Núria Bosch i la Marta Espasa els han calculat. La Marta Espasa els ha presentat avui a la conferència i inclús assumint aquestes noves competències, fent una estimació d'aquest càlcul, segueix havent-hi un guany net per a Catalunya d'uns 13.000 milions d'euros a l'any d'ingressos extres per a una hisenda d'una Catalunya independent. A més que tota la despesa d'aquests nous ministeris revertirà en l'economia catalana, perquè serà despesa que es produirà a Catalunya i, per tant, tindrà un impacte econòmic sobre el territori aquí.
Un dels punts crítics pot ser el període de transició, de dependre de l'Estat espanyol a una Catalunya independent. Quines problemàtiques s'haurien d'afrontar?
La transició, clar, és més fàcil com més instruments d'estat ja tinguis, no? I, clar, la problemàtica més clara en el nostre cas no és tant la de la policia, perquè, per sort, doncs, ja disposem d'un cos de policia autònoma, com són els Mossos d'Esquadra, que està desplegat a tot el territori, sinó és el tema de la recaptació d'impostos, perquè no en recaptem pràcticament cap i hem de passar a recaptar tots els impostos i totes les cotitzacions de seguretat social. Aquí el més important és que reconegui l'autoritat, la nova autoritat, si s'ha votat en referèndum i s'ha proclamat una independència, que tota la ciutadania i totes les empreses reconeguin aquesta nova autoritat per passar a fer el pagament d'impostos i de cotitzacions a la seguretat social a aquest estat català independent, no? Aquest nou govern. com millor, més instruments tinguéssim, millor, però sobretot és un tema de legitimitat i d'autoritat que li dones, que li reconeixes al govern.
Per tant, tu creus com a experta que això del boicot i el veto espanyol a Catalunya és creïble?
No, no, jo crec que són amenaces no creïbles, però si aconsegueixen el seu efecte, que és que una part de la població se les cregui, alteraran el resultat d'un referèndum o el resultat d'unes eleccions i, per tant, hauran aconseguit el seu efecte. Ni tan sols en casos de pobles que han estat en guerra durant anys, com poden ser els bosnis, els serbis i els croates, els efectes de caiguda de comerç s'han recuperat al cap de poc temps. I estem parlant de pobles que han estat en guerra, cosa que en el cas de Catalunya i Espanya no es planteja, perquè Espanya forma part de la Unió Europea i no té aquesta possibilitat d'utilitzar les armes contra els seus ciutadans.
Un dels punts més repetits des de l'àmbit favorable a la independència és la necessitat de comptar amb un estat que, com a mínim, no posi pals a les rodes al desenvolupament de l'economia catalana. Quins són aquests pals?
Sí, bàsicament és prendre decisions que no afavoreixen l'estructura productiva catalana. Per exemple, quan has de decidir quins trens o quines inversions en trens fas, doncs en lloc de potenciar la connexió per mercaderies amb Europa, que és el 60% del comerç de les empreses catalanes és amb la Unió Europea, doncs prefereixes dissenyar una estructura radial de trens d'alta velocitat, que a més no són tan adequats per mercaderies, i fer-ho amb centre Madrid i connexió amb totes les províncies espanyoles, encara que no hi hagi dinamisme econòmic que expliqui aquest tipus d'inversió, no? Són aquest tipus de decisions de política econòmica d'infraestructures que contínuament s'han estat prenent per afavorir un altre centre econòmic, en aquest cas Madrid, i no pas Barcelona i Catalunya.
I ja per acabar, alguns dels seus col·legues, com Xavier Salamartín, afirmen que no hi ha cap seguretat que una Catalunya independent ho farà millor, però que com a mínim l'oportunitat d'intentar-ho i les eines de fer-ho ja són molt importants.
Sí, sí, comparteixo aquesta opinió del Xavier Salai Martín. És a dir, una Catalunya independent estarà millor només pel fet de que tindrà un govern que no anirà en contra d'ella mateixa i de que els seus recursos es quedaran a Catalunya. Aprofitarà o no l'oportunitat de més fer un altre model de país, un altre model de societat, fer les coses molt millor que no les ha fet l'estat espanyol, això ja dependrà dels governants dels que ens dotem, de les institucions de les que ens dotem i de com ho fem col·lectivament com a país.
Molt bé, doncs Elisenda Paluzie, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest tema i per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.